Info, amb Francina Ricard.
Bona tarda, és la 1:06. Benvinguts a l'Info setmanal de Ripollet Ràdio.
Sabeu que en aquests 3 o 4 últims anys hem hagut de readaptar, reconduir, renegociar algunes despeses que tenim ordinàries de l'Ajuntament.
Sentíem l'alcalde de Ripollet que aquesta setmana ha presentat el pressupost pel proper any i que es debatrà en sessió plenària el proper 19 de desembre. De nou, la contenció marca les finances municipals. Amb aquest tema comencem l'info d'avui. Repassem ara d'altres temes de la setmana amb la nostra companya Rem Herrera. Titulars.
Ahir al matí el municipalisme va dir no a la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, ens explicarà quins efectes tindrà aquesta llei a Ripollet.
S'acosten les festes de Nadal i amb elles l'inici de les diferents campanyes comercials, tant al mercat municipal com a la resta de comerços de la vila.
La plataforma d'afectats per la hipoteca torna a la lluita per evitar el desnonament d'una veïna de Ripollet i el seu fill. José Villacañas, membre de l'associació, ens donarà tots els detalls.
Des de l'Institut Lluís Companys han iniciat un nou projecte solidari que aplega mestres, pares i alumnes. Amb les seves impulsores conversarem en uns instants.
Arriba una de les fites solidàries més destacades de l'any, la Marató de TV3. Avui sabrem una mica més de l'organització d'aquesta activitat i repassarem les activitats que es fan a Ripollet per col·laborar-hi.
Més notícies en format de breus i la previsió meteorològica posaran el punt i final a l'info d'avui divendres 13 de desembre de 2013. Comencem.
Esteu escoltant Info.
Contenció. Amb aquesta paraula, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va tornar a definir el pressupost per l'any vinent, que passarà a aprovació el proper ple municipal del 19 de desembre. Es tracta d'uns comptes marcats per la contenció en la despesa ordinària i en la pressió fiscal, l'increment de les partides socials i el suport a les polítiques de foment de l'ocupació i a les entitats. El pressupost va ser presentat en roda de premsa el passat dilluns, dia 9, per l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, la regidora d'Hisenda, Ima Viera, i el tercer tinent d'alcalde, Joan Fandos.
L'alcalde, que va mostrar-se satisfet per la feina feta durant els darrers mesos, va explicar que han aconseguit moderar la pressió fiscal per tal que els ciutadans no sufraguin tota la despesa. L'escoltem.
Creiem que tota la despesa que ha de tenir aquest Ajuntament no ha d'estar sufragada pels impostos municipals, sinó que hem de ser més ambiciosos o més imaginatius i intentar trobar mecanismes d'ingressos que no vagin exclusivament amb el tema de la pressió fiscal. Això, quan es presentin les números, veureu que és una prioritat que hem complert i és important.
Parralejo també va voler destacar el suport a les polítiques de foment de l'ocupació, que comptaran amb una important injecció econòmica externa.
No solament no retallant, sinó que incrementant les aportacions al patronat a través de dues importants injeccions econòmiques, una que ens ve de l'àrea metropolitana i una altra que ens ve per part de la Diputació de Barcelona. Si això ho ajuntem als plans locals que estem fent directament des de l'Ajuntament i les obres d'administració que ens permet que moltes de les inversions que hem de fer en l'any 2014 les farem a través de l'administració, en aquest cas amb la cessió de la gestió al Patronat d'Ocupació, ens permetrà la contractació de moltes persones aturades del nostre municipi.
La regidora d'Hisenda, Ima Viera, va explicar per la seva part que el pressupost de poc més de 27 milions d'euros, un 3,13% més que l'any anterior, respon a una previsió d'ingressos reals, sense especulacions. D'aquests, 14,4 milions corresponen a impostos i taxes, especialment del cobrament de l'IBI. Gairebé uns 10 milions d'euros provenen de transferències corrents, amb un augment de la participació de tributs de l'Estat, que supera els 7,3 milions.
Pel que fa a les despeses, un 36% del pressupost es destina a personal. Enguany s'ha amortitzat una plaça per jubilació i l'Ajuntament ha volgut fer una reserva de diners per fer front a la part de la paga de 2012 que els treballadors tenen dret a reclamar.
Entre d'altres punts, la regidora d'Hisenda també va destacar el 13% del pressupost destinat a despeses de consum i manteniment, tot i els esforços per reduir-les.
Tenint en compte la política de contenció, s'han renegociat contractes, s'han tret noves licitacions que han provocat una reducció de la despesa, però tot i així doncs, hi ha temes que se'ns escapen al nostre abast i és, per exemple, el tema de l'energia elèctrica que ha patit una... Malgrat totes les inversions que nosaltres hem fet per reduir la despesa, malgrat el que s'ha fet a la casa per tal de que es redueixi la despesa, doncs, en telefonia, en electricitat, la pedagogia que s'ha fet, doncs veieu que la despesa és important, però tenint en compte l'elevat, o sigui l'increment que any darrere any, doncs, han patit les taxes per energia elèctrica.
A l'apartat de despeses també destaca el 15% que l'Ajuntament destina directament als patronats i el 5% per despeses financeres. En aquest aspecte, l'alcalde va explicar que Ripollet és el tercer municipi menys endeutat de Catalunya i que això els permet tenir més liquiditat.
Seguint les premisses marcades en aquest pressupost, s'ha augmentat un 27% la partida d'ajuts econòmics i un 25% la de beques de menjador, tot i que no es descarta que es pugui ampliar. També es manté la partida de 349.000 euros per subvencions tan directes com indirectes a entitats.
Quan a l'apartat d'inversions, el 2014 estan previstes importants actuacions, gairebé la seva totalitat sufragades per l'àrea metropolitana de Barcelona, 1,35 milions d'euros, i per la Diputació de Barcelona, amb 795.000 euros, mentre que hi haurà poca inversió directa, el que permet l'estalvi de crèdits. Recordem que el pressupost serà presentat a l'aprovació al ple del proper dijous 19 de desembre.
Ahir al matí el municipalisme va dir no a la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. L'Associació Catalana de Municipis, la Federació Catalana de Municipis i els sindicats UGT i Comissions Obreres van convocar els càrrecs públics i persones vinculades al món local a concentrar-se davant dels ajuntaments de tot Catalunya. El consistori ripolletenc va participar d'aquesta convocatòria i per saber de primera mà quines impressions té el govern local d'aquesta llei, tenim a l'altre costat del telèfon a l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo. Alcalde, molt bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per atendre la tocada de l'informatiu. Expliqui'ns una miqueta què significaria l'aprovació d'aquesta llei pels ajuntaments en general.
Bé, des de fa molts mesos venim insistint en que aquesta llei, que fa pràcticament un any que està treballant el govern del Partit Popular, és una llei ideològica. Totalment, és una llei que no representa cap solució dels problemes que té el municipalisme, sinó tot el contrari, jo creiem que és una llei que genera problemes. El mes de febrer d'aquest any, aquest plenari, el plenari de l'Ajuntament de Ripollet, ja va aprovar una moció de rebuig d'aquella proposta de llei, instant el govern a retirar aquella proposta i treballar en una nova llei que vagi encaminada realment a solucionar els problemes del municipalisme, que són la consolidació dels serveis que en aquests moments prestem als nostres ciutadans i, a més, una llei que garanteixi la suficiència financera, que és el gran repte que des de l'any 79 tenim tots els ajuntaments del país.
Ahir es van concentrar davant de l'Ajuntament diferents càrrecs públics de l'Ajuntament, personal. Com valora la trobada? Quin recolzament va sentir que hi havia?
Home, la veritat és que va ser gratificant perquè van haver-hi pues, treballadors de la casa, van haver-hi diferents grups polítics, va haver entitats del poble, va haver-hi gent a títol personal que també es va apropar. Bé, jo crec que la veritat és que és un tema potser mediàticament que no arriba a tothom, perquè jo crec que encara la gent no és conscient del que pot representar aquesta llei. Aquesta llei intenta laminar les competències dels municipis, tots aquells serveis que els ajuntaments estem prestant als nostres veïns com a administració més propera, com a administració que sap en tot moment quines són les necessitats dels nostres veïns, competències que en aquests moments estem desenvolupant, com serveis socials, com cultura, com esports, com salut, com educació, totes aquestes competències, si aquesta llei definitivament s'aprova, els ajuntaments haurem de deixar de prestar-les, perquè la filosofia que el govern de Madrid està imprimint en aquesta llei és una filosofia totalment economicista en la qual la seva visió és que tots els serveis han de tenir un cost i aquest cost ha de ser igualitari per tots els municipis. Això pot provocar justament una desigualtat a l'hora d'accedir als serveis. Una vegada més, pues, els que puguin permetre aquests serveis el tindran i els que no, no. Jo posaré un exemple. La seva filosofia és per què els ajuntaments han de promocionar l'esport i han de facilitar que la gent faci esport si hi ha empreses privades que ja ho fan. Per tant, tota la gent que va al nostre poliesportiu, i és evident que això té una repercussió social molt positiva en tots els aspectes, i que és evident que una part d'aquests serveis que el municipi dona als seus veïns a nivell esportiu surten dels pressupostos municipals, això s'hauria d'acabar. Per tant, hi ha dues opcions: o que aquests serveis els faci una empresa privada, o bé que els usuaris d'aquests serveis paguin el 100% del cost. Aquest és el resum d'aquesta llei, del que estem treballant. Ja no parlo dels municipis de menys de 20.000 habitants, que a sobre de tot això, i aquesta llei el que afavorirà és que inclús els serveis obligatoris, com podria ser la recollida d'escombraries o la neteja, deixen de tenir competències i passen directament a la Diputació, una administració que, per cert, no està escollida democràticament pels ciutadans, sinó que és una administració de segon nivell i, per tant, més difícil de controlar.
Alcalde, vostè ha insistit moltes vegades que amb aquest tipus de llei s'està castigant tant els ajuntaments que ho han fet bé com els ajuntaments que ho han fet malament. I vostè també ha repetit moltes vegades que Ripollet és un dels ajuntaments que ho ha fet bé a nivell econòmicament parlant, quant a dèficit i quant a pressió fiscal pels ciutadans. No només com a alcalde, li pregunto també com a sotspresident de l'Associació Catalana de Municipis. Fins on creuen que s'ha d'arribar, o fins on volen arribar com a alcaldes, alcaldesses, per intentar evitar que aquesta llei no s'apliqui?
Pues mire, jo li diré, en relació a la primera comentari que vostè feia, jo li diré que justament nosaltres ens queixem de que ens tractin a tots per igual. És a dir, això és com si dels 8.000 municipis d'Espanya hi ha 100 o 150 que estan malalts i ens donen una medicina a tots per igual. És a dir, els que estem sants també ens hem de prendre aquesta medicina. Home, jo crec que això és una altra de les injustícies, perquè fixi's vostè que tot el deute de totes les administracions, el deute que representa el món local de tota Espanya és del 4%. Si traiem a l'Ajuntament de Madrid i de València, que aquests dos només tenen el 50% del deute, és a dir, tota la resta d'Espanya estaríem parlant del 2%. Per tant, nosaltres no generem deute ni generem dèficit. L'any passat, l'única administració que va generar superàvit va ser l'administració local. A l'administració local estem fent els deures. Nosaltres estem reconduint els temes econòmics dels nostres municipis perquè som conscients de la realitat que tenim, i estem lluitant perquè tots els recursos que tenim vagin destinats als nostres municipis a aquelles coses que són més necessàries. I això ho saben els municipis, que són els que estem propers a la gent. Què passarà amb aquesta llei? Jo, la meva impressió és que aquesta llei neix morta per dos motius. Primer, perquè tota l'oposició està en contra d'aquesta llei. Tots els partits de l'oposició. Per tant, aquesta llei té vigència mentre el Partit Popular tingui majoria absoluta. Quan s'aplicarà? No sabem. Jo dubto que el Partit Popular tingui la capacitat de fer aplicar aquesta llei a partir del mes de gener de l'any que ve. I entre d'altres qüestions, li diré que jo vaig participar amb la comissió d'alcaldes que vam anar al Senat, i tant el conseller de la Generalitat de Catalunya com el conseller, com el consejero de la Junta d'Andalucía, tant les dues comunitats, aquestes dues comunitats, ja van anunciar que presentarien un recurs d'inconstitucionalitat. Per què? Perquè, entre d'altres qüestions, aquesta llei vulnera els estatuts d'autonomia de Catalunya i d'Andalusia. I, per tant, aquesta llei naixerà amb un recurs d'inconstitucional que farà, lògicament, molt complicat que aquesta llei es pugui aplicar. Però torno a repetir, és un tema purament ideològic, és una falta de respecte als ajuntaments, que també formem part del govern, que som govern, i per tant hi ha una deslleialtat institucional sense precedents.
Doncs, alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, moltíssimes gràcies per l'atenció i que passi molt bon dia. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
El 91.3 Info.
El regidor de Comerç, Joan Fandos, i la regidora de Serveis Socials, Maria Lladó, en el mes de novembre han mantingut contactes amb diferents entitats representatives d'establiments de productes frescos del municipi. L'objectiu ha estat presentar les propostes per prevenir i evitar el malbaratament alimentari que s'han elaborat.
D'altra banda, en aquestes trobades també es donava a conèixer com a suggeriment que una manera d'optimitzar l'excedent és fer donacions al rebost solidari de Càritas. Els contactes s'han mantingut durant la segona quinzena de novembre amb la Unió de Botiguers i amb la representació de les dues juntes del mercat municipal perquè ho facin conèixer els seus associats. A la resta d'establiments s'ha enviat una carta informativa.
La regidoria de Parcs i Jardins ha iniciat amb l'arribada del fred la temporada de podes. La feina consisteix a retallar les branques debilitades o mortes que presenten perill de trencar-se i els rebrots que no aportin una bona estructura als exemplars. La finalitat és sanejar i reequilibrar els arbres de manera que puguin créixer amb l'estructura que és pròpia de cada espècie i així aconseguir una millora estètica i funcional.
També es tallaran les branques que interfereixin amb cables elèctrics, les que poden entrar a finestres dels habitatges o produir molèsties a veïns i les que puguin obstaculitzar el trànsit de vehicles. Per tal de tancar el cicle i reutilitzar els residus que generen en jardineria, l'empresa Jardinet triturarà les restes de la poda i seran ofertes als serveis municipals per a la seva reutilització.
Com cada any, des de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor s'han tornat a difondre diferents consells per gaudir de les compres nadalenques de forma responsable. Des de l'OMIC alerten que molts productes s'encareixen als vols de Nadal i, per tant, és millor anticipar-se i no deixar-ho pel darrer moment.
També aconsellen que es comparin els preus i, en el cas dels aliments que s'adquireixin amb temps, aquells que es puguin congelar. També recorden que cal demanar duplicat de tots els pagaments amb targeta de crèdit i que s'han de conservar els tiquets, ja que són la garantia de compra del producte imprescindible en cas de reclamació.
I el passat dia 8 de desembre, la Unió de Botiguers va donar el tret de sortida a la seva campanya de Nadal. Sota el títol "Aquest Nadal pesca un bon regal", els participants obtindran una butlleta per qualsevol compra que realitzin els establiments associats de la Unió de Botiguers.
Aquestes butlletes s'hauran d'omplir amb les dades personals i dipositar-les a les urnes situades a les botigues o al centre cultural. El 12 de gener es farà el sorteig de 5 premis, que sumen un total de 5.500 euros en un acte al Teatre Auditori, que serà presentat i retransmès en directe per Ripollet Ràdio. A més, durant la cerimònia es repartiran 3 premis simbòlics de 40, 50 i 60 ripoeuros, que seran validats únicament als establiments associats a la Unió de Botiguers. La campanya i, per tant, la possibilitat de participar finalitzarà el 8 de gener.
L'Associació de Venedors i Comerciants del Mercat Municipal ha organitzat diferents actes per aquestes festes de Nadals, entre ells dos sortejos de regals per tal d'agrair la confiança dels seus clients.
Així, durant les compres de Nadal, els comerciants repartiran unes butlletes per omplir amb les dades personals dels clients. El dia 21 de desembre es farà el sorteig a les 10 paneres i també hi haurà un patge al mercat recollint les cartes dels nens. El 4 de gener a les 2 de la tarda es farà el sorteig de Reis amb una vintena de productes electrònics. El dia 23 a les 11 del matí hi haurà una cantada de Nadales amb la Coral al Vallès de Ripollet i el dia 31, una copa de cava per a tots els clients del mercat. Per últim, el 3 de gener tornarà a venir el patge per recollir les cartes dels nens. D'altra banda, l'Associació de Concessionaris del Mercat Nou farà la tradicional campanya de la pluja de pernils, que consisteix en el sorteig de 10 pernils i 3 ampolles de vi. El sorteig es farà el 4 de gener a les 2 de la tarda.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la 1 de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
Durant tot el matí de dimecres, membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Cerdanyola-Ripollet van ocupar pacíficament l'oficina de Bankia d'aquí de la Rambla de Sant Jordi reclamant un acord d'adhesió en pagament pel préstec hipotecari d'un veí i la seva mare de 80 anys. Sembla que després de tot un matí de protestes, la plataforma ha aconseguit una reunió per tancar aquest cas. Per parlar-ne, contem amb nosaltres aquí a l'estudi el José Villacañas, que és el portaveu de la plataforma, i també a l'Esteban Pérez, que és membre de la plataforma. Molt bona tarda a tots dos i moltes gràcies per haver vingut a l'informatiu.
Muy buenas tardes.
Hola, buena tarde.
Bueno, pues José, buenas tardes. Explícanos un poquito, háblanos de este caso. ¿Qué es lo que le reclamabais a Bankia?
Bueno, en este caso lo que queremos reivindicar que nos encontramos con una familia que es un matrimonio que en su día fueron a pedir un préstamo hipotecario a Bankia, en este caso Caja Madrid, que es de la Rambla San Esteban, que ahora está cerrada, ¿no? Y entonces tienen una doble garantía hipotecaria, donde metieron la mitad de la deuda a la vivienda que cogieron para poder vivir este matrimonio, y la otra vivienda, la de la madre, metieron la otra deuda. ¿Qué pasa? Que pues con el endeudamiento involuntario que se encontramos hoy en día, por la situación económica que hay, que le llaman que una crisis y es una estafa en toda regla, pues no han podido hacer frente a los pagos, involuntariamente pues han endeudado, ¿no? con la consecuencia de no poder pagar y ahora pues quieren coger y adjudicarle las dos viviendas. Uh-huh. Una de las viviendas está en Vic, otra la tienen en Cornellá, que es la de la madre, y entonces, claro, quieren, el proceso está abierto para adjudicar las dos viviendas y dejar pues, a dos familias en la calle. Uh-huh. Y una persona con 80 años, que claro, que vemos que es un despropósito totalmente y una injusticia, y por lo tanto lucharemos hasta el final para poder conseguir este caso, que al menos saquen a la madre de este préstamo y que vayan por la vivienda, y es lo que luchamos en nuestro movimiento, que es nuestra filosofía, la dación en pago.
Uh-huh. ¿El lunes tenéis reunión? ¿Con quién?
Sí, con el jefe territorial.
Uh-huh. ¿Y hasta ahora qué respuesta os ha dado Bankia?
La de siempre, dan largas, que sí, muchas palmaditas y muy buenas palabras todas, pero al fin y al cabo no dan ninguna solución a los casos que tenemos aquí en Ripollet y en Solañola.
Uh-huh. Me decías que el principal objetivo es separar el caso de la mujer de 80 años, separar el tema de la segunda vivienda. ¿Qué opciones creéis que tenéis para que consigáis la dación?
Hombre, opciones, ellos tienen todas las opciones para poder hacerlo. Ahora, es una entidad financiera que ha sido rescatada y ha sido intervenida con más dinero público, ¿no? Más de 40.000 millones, ¿no? Yo creo que lo que estamos pidiendo es totalmente justo, que es entregar la vivienda de donde se la pidieron en un principio el préstamo hipotecario, se entrega esa vivienda, se hace la dación en pago y todos cada uno contentos, ¿no?, con esa situación. Además, el banco puede hacerlo. Lo que pasa es que, claro, lo que no quieren es que haya un precedente para que luego todas las demás gente vayamos a pedir lo mismo, ¿no? Entonces, claro, es un pulso que no vamos a dar nuestro brazo a torcer porque creemos que lo que tenemos nosotros es la razón.
Uh-huh. Antes de la, supongo que habéis paralizado todo tipo de acción de protesta hasta la reunión del lunes.
Claro, ahí queda la cosa pendiente, a ver cuando vayamos el lunes a la mesa de negociación con esta gente, con estos señores, a ver qué nos ponen y qué solución nos pueden dar.
Uh-huh. ¿Cuántos casos tenemos ahora en Ripollet que tengáis?
Tenemos 5. Otra de una familia invidente, que los tres tienen una minusvalía también, ¿vale? Son invidentes. Y bueno, nos sentamos en la mesa a negociar y bueno, ya a los 4 días pues ya empezaron a pedir 3.000 euros para poder paralizar lo que era la subasta. Al final nos la pararon igualmente la subasta, in streaming, ¿vale? Y la situación pues ahora está paralizada en los juzgados, uh-huh. ¿Vale? Pero claro, ya de momento para poder empezar a negociar ya piden 3.000 euros, ¿no? No sé si es que harán falta ahora para sus señoras para que vayan a comprar algún bolso o algo al Corte Inglés, uh-huh. No lo sabemos.
De los otros casos, ¿en qué situación están? ¿Estáis haciendo algún tipo de protesta? ¿Estáis esperando reuniones?
Sí, tenemos otro de una familia de Ripollet que eso lo está tramitando a través de Santa Coloma, de la plataforma afectada por la hipoteca de Santa Coloma, que van a firmar una dación en pago y un alquiler social. Es decir, que bueno, que es incoherente que a unas familias sí la hagan y otras que no, ¿no? Es decir, por este caso, porque dicen que hay una doble garantía hipotecaria, se han cogido un clavo ardiendo y de que no hay manera de poder solucionarlo.
Yo no sé si en estas situaciones hay bancos y bancos. ¿Os habéis encontrado entidades que han puesto más palos en las ruedas y otras que os han dado más facilidad o no?
Depende. Hay casos que son deudas mucho más grandes y no hay ningún problema. Y en otras, no sé por qué, se encierran en banda y no hay manera de poder negociarlas.
Uh-huh. ¿Sois optimistas en cuanto a la solución aceptable de este, para todas estas familias?
Y tanto. Para eso presentamos 1.5 millones de firmas en la ILP. Uh-huh. Yo lo que le pedíamos unos mínimos, que era la dación en pago, el alquiler social, tener un parque del Banco Malo del Sare, que son del pueblo, que se ha rescatado con 50.000 millones también del pueblo, que vamos a pagar nosotros el Estado, que somos el pueblo, que es el que lo avala, y por lo tanto yo creo que ganaremos, porque la razón realmente y quien sostiene y mantiene a toda esta, ¿cómo decirte?, ¿no?, casta política o poderes que tenemos fácticos, pues lo derrotaremos y al final conseguiremos lo que es lo social, un bienestar social para la gente.
Y al margen de estos casos que se han producido, en el último pleno municipal se aprobó una ayuda que hace desde el ayuntamiento para todo el tema de la plusvalua, que fue un problema que surgió, que de repente gente que se le daba la dación en pago tenía que pagar un impuesto y ahora se está subvencionando. ¿Cómo valoráis esta...?
Cogido con pinzas, porque resulta que, claro, para que te hagan un, pues, quitarte la deuda de una plusvalía una vez que has conseguido la dación en pago o una compra y venta, porque no se contempla esa figura, se contempla más la dación en pago y también hay condonación de deuda, que es una figura jurídica también, y lo que es la compra y venta. Vale, aparte de que solo contempla la dación en pago y la compra y venta, también tenemos que encontrar que no tienen que tener ninguna deuda con Diputación de Barcelona, con IBIS o con la Seguridad Social, ni con una administración pública, pues entonces, claro, la gente que ha dejado de pagar una hipoteca es porque no tienen ingresos y tampoco van a poder pagar todos sus impuestos que ellos los reclaman, y con la consecuencia que se van a encontrar con esa carga, y cuando van a arreglar al ayuntamiento la plusvalía se encuentra que no van a poder acceder a tener esa condonación de deuda por la administración pública. Uh-huh. Así que no es tan buena como parece, pero bueno, poco a poco se irá haciendo cosas.
Uh-huh. También recientemente habéis manifestado públicamente vuestro posicionamiento con todo el tema de pisos vacíos. ¿Cuál es vuestra posición respecto a este tema? ¿Cuál es vuestra lucha? ¿Qué es lo que estáis pidiendo?
Hombre, pues que se ponga un alquiler, un parque de viviendas en alquiler social. No es lo más coherente, ¿no? Hay más de 3,5 millones de viviendas que están vacías, que son del Sareb, que es del pueblo, y no quieren ponerla a disposición del pueblo. Lo más que lo que quieren hacer es cada vez más apretar y acercar a la población y empujarlos a un abismo donde no tiene retorno. Solo nada más que quieren tener una lucha de clases de ser cuatro elitistas los que dirijan todo el mundo entero prácticamente y todo el resto nada más que pobre y contra más pobre mejor para así tenerlos más sumisos.
Uh-huh. Pues yo, José Villacañas, Esteban, yo os agradezco mucho que habéis venido. Yo no sé si Esteban te has quedado con ganas. Me apuntabas
bueno,
y decías...
En principio, bueno, recordar que la plataforma, los mínimos que está pidiendo desde un principio han sido siempre la dación en pago, la condonación de la deuda y alquiler social. Y recordamos, estos son mínimos. Hoy en día, en la situación en la que estamos, la sociedad no tiene dinero ni siquiera para pagarse los suministros, ni eléctricos, ni de gas. Están pasando frío en casa. Lo de la deuda bancaria es un suma y sigue enorme en todo lo que es esta burbuja en la que estamos sometidos, ¿no? La gente se está organizando, el pueblo se está, de alguna manera, se está informando también. Tenemos que recordar que hay muchas familias que no tienen ni siquiera la posibilidad de entender qué es lo que está pasando y que están sometidos en este bucle, que ni siquiera pueden venir a la plataforma porque no tienen ni la información de cómo trabajamos ni de cómo operamos, ¿no? Desde aquí hago un llamamiento a toda la población para que se organicen, vayan a las asambleas ciudadanas, se reúnan y se informen muy bien de toda la situación en la que estamos pasando. Para ello, pues tenemos a la disposición de todos la plataforma Afectados por Hipoteca, la cual estamos haciendo un trabajo muy exhaustivo, haciendo filtros incluso de según qué temas, ¿no? Y estamos ahí trabajando diariamente, continuamente.
Uh-huh. José, ¿querías decir algo antes de...?
Nada, era una reflexión sin generalizarla. Aparte, quería decir que estamos todos los miércoles de 5:30 a 8 de la tarde en la calle Francesc Layré, 74 de Sardañola, ¿no? Uh-huh. Que toda persona que esté afectada, que no tenga pudor, que no es culpable ni cómplice de esta situación, que se acerquen, que hay soluciones para todo. Uh-huh. Y bueno, si quieres puedo generalizar un punto. Uh-huh. ¿Sí?
Vale, perdona, ya. Sí.
Vale, estaba mirando, sí. Bueno, nada más quería decir que nuestro Estado, antes de que saliera a la luz pública toda esta estafa inmobiliaria, ya se estaba vulnerando sistemáticamente los derechos a la vivienda, ¿no? Es más, la relatora de Naciones Unidas, la Raquel Ronin, ¿vale? Cuando estuvo en España lo había denunciado y había visto cómo el sobreendeudamiento involuntario estaba haciendo que la gente trabajara solo para pagar la vivienda, ¿no? Es decir, uno de estos casos se entregó más de 100, yo entregué uno personalmente a esta relatora ahí en Barcelona cuando vino a visitarnos. Y a posteriori se publicó un informe de las Naciones Unidas, en donde nos dice que eso no es una política, que es una política totalmente mercantilizada, ¿no? De los derechos fundamentales, ¿no? De los derechos humanos, ¿no? Todos tendríamos que tener derecho a una vivienda digna. La vivienda no puede ser un negocio para unos pocos y una condena hipotecaria para todos.
Uh-huh. Sí. Pues de nuevo, José Villacañas y Esteban Pérez, de la plataforma Afectats per la Hipoteca de Ripollet i Cerdanyola, muchísimas gracias para haber vingut y estamos en contacto para dar difusión de todos estos casos.
Muchas... A vosotros por invitarnos.
Gracias por todo y por reunirnos.
Muchas gracias.
Gràcies. Info, edita i presenta Francina Ricard.
Després d'una experiència de col·laboració amb un poble del Senegal realitzada el curs passat, aquest any l'Institut Lluís Companys ha iniciat un nou projecte educatiu que han anomenat LC Solidaritat. Per saber una mica millor en què consisteix aquest projecte, que a més té algunes activitats previstes per aquest cap de setmana, ens acompanyen la Mercè Bonet, la Maica Estruc i la Cati Olmo. Bona tarda a totes tres.
Bona tarda.
Que són professores de l'Institut Lluís Companys, a més són coordinadores d'aquest projecte. Jo us vull donar les gràcies a les tres perquè heu vingut en uns dies que ells... Sabem que teniu molta feina, avaluacions i el curs que s'acaba el primer trimestre. Moltíssimes gràcies per haver vingut i sobretot per explicar-nos aquesta iniciativa que sembla molt interessant. Explica'm una miqueta què és LC Solidaritat. Qui comença?
Començo jo. LC Solidaritat és Lluís Companys Solidaritat. Va sorgir el mes de setembre amb la idea d'incentivar i de fer créixer l'esperit de solidaritat dels nostres alumnes. Llavors vam pensar reprendre el projecte del curs anterior i afegir-nos aquest any a la Marató. I aquest any desenvoluparem fins al juny aquests dos projectes, el projecte de la Marató i el de UCUT. Que és l'any anterior. Uh-huh. Tres projectes, exactament. Uh-huh. Perquè després, al gener, comencem una campanya solidària d'aliments amb la Càritas.
Uh-huh. Anem per parts. Expliqueu una miqueta aquest projecte del Senegal de l'any passat, en què va consistir i sobretot com se us va acudir de començar amb aquesta història?
Molt bé, en aquest cas començo, jo sóc la Cati. Bé, l'any passat va coincidir a l'institut un professor de francès que tots els estius anava a aquest poblat de Senegal a fer de voluntariat, però sense cap ONG vinculada. Val? I a la classe de francès doncs, feien amb webcam, es posàvem en contacte amb alumnes d'allà i parlaven en francès els alumnes d'aquí amb aquells d'allà. Val? I bé, veient el poblat i les necessitats i mancances que tenia, vam decidir amb l'Àlex dir, escolta, què podem fer nosaltres des d'aquí per... Bueno, doncs per col·laborar una miqueta en el desenvolupament o la qualitat de vida d'aquest poblet de Senegal, no? I bé, vam començar fent una sèrie d'activitats totes pensades i creades per als nanos, per als alumnes, i nosaltres doncs, vam recolzar en tot moment aquestes activitats, vam vendre llibres i roses per Sant Jordi, vam fer esmorzars solidaris a l'institut, i bé, amb aquestes activitats vam recaudar una quantitat de diners que l'Àlex va dur al l'Àlex és el professor de francès, al Senegal aquest estiu. I bé, aquí els diners són poquet, però allà doncs, són molt. Val? I van fer diverses accions, des de portar medicaments i nens amb malalties cròniques, portar-los al metge a Senegal, restaurar edificis i infraestructures del poble, i bueno, diverses coses que es van poder fer.
I a més, d'una forma directa, com que no he tingut que passar...
Directa.
Aquesta persona va portar els diners allà...
I van al poblat directament, i els beneficiaris van ser la gent global del poblat, on hi havia mancances i on el poble va decidir que bueno, doncs seria interessant invertir aquells diners.
Maica, explica'ns una miqueta qui forma part d'aquest projecte, qui participa.
Bueno, està oberta tota la comunitat educativa del nostre centre. Forma part, nosaltres coordinem una mica, però forma part tot el professorat, perquè està oberta a les seves col·laboracions, i després està oberta a l'AMPA, que també té la seva participació tant a nivell d'organització com de remengar-se i posar-se mans a l'obra en fer els tallers, i que ara us explicarem, i està oberta a la població sencera. Vull dir, no és un projecte només tancat en el centre, sinó que ens volem obrir a la població, volem que la població col·labori en els nostres projectes solidaris, no? Llavors, pares, alumnes, professors, personal no docent i, evidentment, els habitants de Ripollet.
Jo suposo per això que els alumnes deu ser la part o la que intenteu vosaltres que sigui una part bastant essencial. En quin és el seu paper? Ells poden proposar projectes, els executen? Quin treball es fa amb els nois?
Amb els nois és el que tu has dit. Ells han proposat, nosaltres també, i són els que els han dut a terme, perquè han estat moltes hores del seu lleure elaborant tot el que després vendrem. Llavors hi ha una implicació tremenda, és aquest temps de donar en plan solidari per elaborar un producte, per després també en plan solidari demà estar a la parada i vendre els objectes fets per ells mateixos.
Anem cap a les activitats que teniu previstes ara.
Sí, perdona, Francina, però és que pensa que és un projecte educatiu. Llavors, partim de la base que hem d'educar els nostres alumnes en la solidaritat i tot el que són els valors dels eixos transversals que tenim a nivell curricular. Llavors, són ells els que proposen les activitats, són ells qui fan les activitats, són ells qui... són els encarregats i responsables de que la cosa funcioni, de l'assistència no has d'anar al darrere d'ells, són ells els que estan implicats de forma contínua, no? I et van preguntant pels passadissos i tot. Vam quedar, recorda que, vull dir, han assimilat molt bé tot aquest projecte, no?
Sí, estem parlant d'un doble èxit, o sigui, l'èxit de la feina solidària que es fa, que té un resultat econòmic o material que es pot portar i aplicar en un projecte, però a més de dir, no, és que no els hem de perseguir, els nanos s'ho han fet seu,
Exacte.
I ells mateixos ho porten.
Sí, si em permets, és que l'objectiu d'aquest projecte era doble, ja des de només quan es va crear. No només recaudar diners per ajudar a contribuir en el desenvolupament de, bueno, de població necessitada, tant d'aquí com de fora, sinó que era doncs, pujar una miqueta l'autoestima dels nanos. Estan acostumats potser a un fracàs escolar o que els diguin que no ho fan bé o, bueno, no... Pues, per què no? Que ofereixen tot el talent que tenen dintre i el que a ells els hi agrada, no? Doncs això els hi mou i els hi puja l'autoestima. I aquest era un altre dels objectius.
Uh-huh. A mi, si em permeteu, seria que ells han sentir-se, perquè ho són, els protagonistes dels tres projectes. Llavors, s'entén molt bé tot el que han dit les meves companyes. Uh-huh. El que no els haguem de perseguir, els que siguin ells els que vagin, inclús a vegades movem-nos a nosaltres. Ells són els protagonistes. Uh-huh. I llavors veus totes les seves reaccions realment solidàries com van donant fruit. Perquè si alguna cosa també els anem recalcant és, si no és molt, de pica en pica, de mica en mica s'omple la pica. Uh-huh. I ells se senten que tot tira endavant per tot el que ells estan fent.
Sí, i els va quedar clar que el que no havien de fer era donar diners, val? Sinó que el que els va quedar clar és que havien d'oferir el seu talent, i que tots en tenen, i que l'havien de treure. Per això ells proposen activitats que els agraden. Que els agrada el ball, i són bons en el ball, doncs que ballin. Que els agrada cantar, doncs que cantin. Si fem una obra de teatre, doncs una obra de teatre. Uh-huh. Si fem manualitats, fem manualitats. Però és allò que ells tenen talent i que ells volen oferir.
Uh-huh. Centrem-nos en el tema del projecte de la Marató. Les activitats que organitza per la Marató de TV3, que és aquest cap de setmana, i n'heu fet algunes 10 al Manualitat. Expliqueu-me, quin és el plànic que heu fet?
El plànic va ser, el primer que vam fer va ser pensar per Santa Llúcia posar una parada per recaudar diners. Com que no consistia, com molt bé ha dit la Cati, en fer donatius, havia de sortir de nosaltres. I la primera acció va ser reunir-nos en temps de lleure i fer unes manualitats que seran les que vendrem. Llavors, el primer que farem, la primera acció, ha sigut primer que els nanos elaboressin aquestes manualitats i que els nanos, demà, ens posarem davant del centre cultural, fossin els que animessin a comprar aquestes manualitats. Prèviament, s'ha fet ja 2 dies de venda en l'institut i han tingut força èxit. Uh-huh. Aquesta n'és una. Uh-huh.
Crec que la setmana que ve també ho teniu previst, el Tió.
Sí, la setmana que ve, bueno, i aquesta setmana també, perquè ja hem començat a fer preparar el càsting per muntar l'obra de teatre que farem cap al març. Uh-huh. O sigui, aquesta setmana, com tu has dit, estem molt, molt atrafegats. La setmana que ve, el dia 19, entre les 5 i les 7 de la tarda, farem Caga el Tió. En aquesta activitat col·laboraran tant els alumnes de l'ESO, batxillerat, com de cicles. Ambientarem el vestíbul de l'institut, tindrem uns tios. Els nanos estan recollint joguines que fan les botiguers de les nostres poblacions de Ripollet, de la nostra població de Ripollet, que les estan donant gratuïtament i de forma solidària. Ells recullen i després tots els infants que vinguin a l'institut tindran l'oportunitat de fer Caga el Tió. A més, els pares que vulguin que un regal específic vagi al seu fill, evidentment pot portar-lo, que l'etiquetarem adequadament perquè pugui fer el seu regal especial.
Uh-huh. Uh-huh. I llavors, per poder fer Caga el Tió, perquè clar, se l'ha d'animar en el tió, el donatiu és d'un euro.
Uh-huh. Exacte.
Molt bé. I aquests diners són els que passareu a la Marató. No sé si teniu alguna activitat més prevista de cara a la Marató.
Sí, l'obra de teatre, uh-huh, que serà cap al mes de març, si no recordo malament, el dia 14 de març, farem una obra de teatre i llavors escenes d'altres obres en el teatre, i també amb el donatiu de l'entrada d'un euro hi haurà l'espectacle. I com ha dit la Cati, hi haurà qui ballarà, altres representaran. Uh-huh. I serà tot aquest esforç també dedicat a aquest projecte de la Marató. En els altres dos hi ha altres activitats.
Uh-huh. Molt bé. I després parlàveu d'un tercer projecte, que és de tot el tema de Càritas, recollida d'aliments.
Sí.
Expliqueu-nos una miqueta en què funcionarà, com organitzareu. Perquè això ja estem parlant de cara a gener-febrer.
Clar. Com el nostre projecte té dos vessants, des de la proximitat cap a la llunyania, doncs, evidentment, atendrem necessitats de la població, del nostre centre i d'UCUT. que és la nostra llunyania més propera, que és la que coneixem, no? Llavors farem dos tongades de recollida de robes i aliments per poder facilitar a Càritas perquè faci la distribució en aquelles famílies que ells considerin oportú, que tenen necessitats, no? de Ripollet.
No sé si teniu dates ja fixades o encara
no,
ho esteu decidint.
No, és mes de febrer i mes d'abril, més o menys. Tenim els mesos, més o menys, perquè volem espaiar els projectes, que no hi hagi aquí una cremada general de tot i que hi hagi una continuïtat, perquè la solidaritat necessita regularitat. Llavors és important. I el tercer projecte, que no és el tercer, és el segon, és el Docut, que està més focalitzat i centrat en el Sant Jordi.
Sí, sí. Per Sant Jordi, doncs, com l'any passat, posarem, segur, gairebé no hem demanat el permís encara a l'Ajuntament, però suposo que serà possible, posar una paradeta, vendre llibres, vendre roses, i també farem, com l'any passat, els esmorzars solidaris que van tenir molt d'èxit a l'institut. Sí que sí, això s'engegarà de nou aquest any.
Manteniu la col·laboració que està amb el Senegal, que és una mica, seria una mica l'essència, no?, del vostre projecte, l'inici.
Bueno, de fet, no som els únics, perquè aquest professor no està en el nostre centre en aquests moments, però està en un altre centre i també està movent a contribuir per el desenvolupament d'aquest poblat.
Ara que comentes això, dius, mira, la persona que us va motivar una miqueta a començar aquest projecte ara no hi és, per qüestions de que s'han anat a un altre centre. En un institut, en un centre educatiu hi ha molt moviment, alumnes que entren, alumnes que marxen, professors que arriben, potser professors que també marxen, que es jubilen o que van a parar en un altre centre. Com es fa per portar un projecte d'aquestes característiques que, com tu deies, necessita la constància de que es vagi mantenint, perquè si no la solidaritat perd sentit, en un espai on l'alumnat fluctua, on el personal també pot ser que fluctua, i evidentment els pares o l'AMPA també es mou. Ja es compta amb això i llavors ja es planteja d'una manera diferent, de dir, doncs comencem al setembre i acabem al juny, i fins al setembre que ve o no? O com us organitzeu?
No, és un projecte de continuïtat. És un projecte de centre, amb la qual cosa la continuïtat ja la pressuposem en el moment que presentem el projecte al claustre. Per què? Pues perquè hem tantejat els nostres companys, hem tantejat el nostre alumnat, portem molts anys, els coneixem, sabem quin és el seu talent, i llavors això és el que impulsa tot una mica cap endavant, evidentment. Sí. Sabem que hi ha implicació, perquè a més el nostre centre ja té un costum que és el Sant Jordi, sabem la implicació del nostre alumnat en totes les activitats que presenta el centre, per tant, ja hi comptes que aquí hi haurà, i després sobretot molta bona voluntat, moltes ganes d'implicació, moltes ganes de fer coses. Ja està.
Sí, l'important no és que, l'important d'aquesta continuïtat i l'èxit és que no té el nom d'una persona, sinó és LC, Lluís Companys, solidaritat. Sí, no, nosaltres estem aquí, però podria estar qualsevol altra persona que continuaria segur el projecte. Vull dir que el maco és que tothom ho sent seu i ho viu com seu.
Doncs nosaltres, des de l'informatiu, només ens queda felicitar-vos per aquesta iniciativa tan xula, animar tota la gent que participi aquest cap de setmana a la venda d'artesania que han fet els nois i noies del Lluís Companys, i el dia 19 al Tió, dir-vos que, evidentment, les portes d'aquesta casa estan obertes per vosaltres cada vegada que vulgueu venir a explicar les activitats.
Tornarem.
Que feu. I jo li vull donar les gràcies a la Mercè Bonet, a la Maica Estruc i a la Cati Olmó, professores de l'Institut Lluís Companys i coordinadores d'aquest projecte. Gràcies per haver vingut i bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Insistir en el que acabes de dir, pares i mares, el Tió és per tots els nens, no d'unes escoles o d'uns instituts. Veniu, que és per tots els nens.
Doncs crec que ha quedat clar. Mercè, gràcies. Gràcies, bona tarda.
Gràcies, bona tarda. Bona tarda.
Aquesta nit, Seix Alabert presentarà el seu nou espectacle al Teatre Auditori. Seix Alabert, versió original més, reconegut amb el Premi Butaca com a millor espectacle de dansa del 2012, compta amb l'estrena de tres solos i la interpretació de peces antigues revisades per l'ocasió. Ahir dijous, el Alabert va oferir una masterclass als alumnes de les escoles de dansa de Ripollet.
A la sessió es van trobar un total de 25 alumnes de les escoles Epidèmic Dansa, Bunkai Gym, Escola de Ball Susana Barea, Escola de Dansa Odet, Gimnàs Duo Fitness, Diverfit i Grup de Dansa de l'Ateneu de Cerdanyola. La sessió va començar a les 7 de la tarda i es va allargar fins als 10 de la nit. L'espectacle aquesta nit començarà a les 9 del vespre i el preu de l'entrada és de 16 euros.
Els propers 18 i 19 de desembre, l'Oficina de Català de Ripollet obre de nou inscripcions pels cursos per adults. Per tal de formalitzar la inscripció, cal dirigir-se a l'Oficina de Català de Ripollet al Centre Cultural en horari de 10 a 1 i de 4:45 a 7:45 del vespre.
El telèfon de contacte és el 93 586 45 73 i també es pot contactar via correu electrònic a ripollet@cpnl.cat.
Aquest cap de setmana, el Centre Aragonès de Ripollet ha organitzat diferents activitats per celebrar l'aniversari del centre. Tant dissabte com diumenge es podrà gaudir de diferents actes, tots ells relacionats amb la cultura aragonesa.
Dissabte, a les 12 del migdia, es farà la cercavila amb els bombos i tambors de l'entitat i a les 2 de la tarda hi haurà dinar de germanor al pati de l'escola en Cercle B. Diumenge, a les 12 del migdia, es farà el tradicional vi d'honor amb les autoritats convidades i els socis i simpatitzants a la seu del centre, al carrer 9-22. A les 6 de la tarda, el centre parroquial acollirà un concert amb l'orquestra de Pulso i Pua Manuel de Falla.
D'altra banda, el Centre Aragonès de Ripollet també ha volgut donar la benvinguda al Nadal amb la instal·lació per primera vegada d'un gran pessebre a la seva seu.
El pessebre l'han col·locat dos dels socis de l'entitat, Víctor Dieguez i Antonet Padró.
El programa El cel obert de la Regidoria de Joventut i Ciutadania ha estat distingit amb una menció d'honor a la darrera edició dels Premis de Civisme als Mitjans de Comunicació convocats per la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar i Família de la Generalitat.
El guardó va ser recollit el passat 2 de desembre per l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i Pablo Peralta, director del programa, i el que fins ara fa poques setmanes era el mediador de l'Oficina de Mediació de Ripollet. L'alcalde va destacar la importància de valors que premia aquest guardó.
S'han dit moltes coses, jo en tot cas recordar que aquests valors de la solidaritat, el respecte, la tolerància, que sempre han estat vius a la nostra societat i que darrerament, per desgràcia, els havíem perdut, aquesta crisi que ens està fent patir molt també ens porta algunes coses interessants i és que d'alguna manera estem recuperant aquells valors. Jo aposto per això i per això agraeixo en aquest cas a la Generalitat que estimuli aquestes feines a través d'aquest premi.
L'acte es va celebrar al Palau Centelles de Barcelona de mans de la consellera Neus Munté. Els treballs guardonats guanyadors en aquesta 18a edició han estat dels mitjans TV3, Catalunya Ràdio i el diari Bon Dia de Lleida. Per la seva part, Pablo Peralta va agrair el suport que ha rebut durant totes aquestes temporades en antena.
Gràcies. I per Jordi Puig, que és el tècnic que hauria d'estar aquí també, perquè està tocant botonetxa de ràdio que no pot venir, i a la gent que ha passat pel programa i que han pensat que Mediant és una altra manera més idònia de gestionar els conflictes, i per la gent de Canal 9.
El veredicte dels premis, el jurat ha valorat per fer la menció d'honor a cel obert la idea que el programa mateix és l'essència del civisme i la participació, ja que és conduït per un mediador i no pas per un professional del periodisme.
El Patronat Municipal d'Esports ha obert les inscripcions tant federades com escolars per participar a la 32a edició del Cross Vila de Ripollet i a la fase local del Cross Escolar, que tindrà lloc el proper 12 de gener durant el matí al Parc dels Pinatons.
Com sempre, l'acte està organitzat pel PAME i el Club Ripollet Unió Atlètica. Els fulls d'inscripció, que es poden trobar a la web pame-ripollet.org, s'han de fer arribar abans del 19 de desembre pels escolars i fins al 7 de gener pels federats.
Aquest diumenge tindrà lloc una nova edició de la Marató de TV3, enguany dedicada a les malalties neurodegeneratives. Són diverses les entitats de Ripollet que han programat activitats per tal de col·laborar amb aquesta jornada solidària.
Per una banda, Acció Fotogràfica Ripollet farà un mural de fotografies de les persones que s'acostin a l'estand que l'entitat tindrà a partir de les 10 del matí i fins a les 7 de la tarda de diumenge davant del Centre Cultural. El Club d'Escacs de Ripollet, per la seva part, muntarà també el diumenge una parada al bell mig de la Rambla de Sant Jordi, on s'hi jugaran partides d'escacs per recaptar fons per la Marató. L'horari serà de 10 a 2 del migdia.
El Col·legi Sant Gabriel també s'adhereix a la iniciativa solidària en venda de llibres i objectes nadalenc durant diversos dies i a diferents punts del municipi.
Dissabte, l'Institut Lluís Companys realitzarà una venda solidària dels productes creats pels alumnes participants en un taller d'elaboració de manualitats. Per últim, el dia 16, la Mare de Déu del Roser realitzarà una cantada de Nadales al Teatre Auditori amb la participació de tot l'alumnat de l'escola. Serà a partir de les 9 del matí.
Breus informatius.
Un cop més, el popular Quinto dels Diables torna al Cafetí. Aquest cap de setmana, familiars i amics poden apropar-se a passar una bona estona i jugar aquest joc de mecànica similar al bingo. Dissabte és a les 9 del vespre i diumenge a partir de les 6 de la tarda.
Amics del Teatre porta la poesia a l'església de Sant Esteve. Es farà la lectura del poema de Nadal Josep Maria de Sagarra amb motiu de les festes que s'aproximen. Serà diumenge a les 6 de la tarda.
I el grup de Dones per la Igualtat farà aquest dimarts el passet de la pel·lícula Noel. La projecció sobre la història de 5 persones a la vigília de Nadal serà a les 7 de la tarda al Centre Cultural.
El centre excursionista ha preparat per aquest dissabte una altra sortida senderista a l'etapa 7 del GR5. El recorregut des de Sant Miquel del Fai fins a Aiguafreda durarà fins aproximadament la mitja tarda. Cal concertar l'hora de sortida al Centre Cultural.
La competició de la fase local de natació escolar tindrà lloc demà dissabte i participaran els nois i noies de l'Escola de Natació Municipal junt amb alumnes d'altres escoles. La classificació implica la inscripció a la Lliga Comarcal. La competició comença a les 10 del matí al poliesportiu municipal. A motiu d'aquesta prova, la piscina coberta romandrà tancada de 9 a 2. Els usuaris que vulguin banyar-se podran fer-ho a la piscina coberta exterior.
Per més informació poden consultar la web municipal ripollet.cat.
El temps.
I abans d'acabar, mirem quin temps ens espera per aquest cap de setmana i els propers dies a Ripollet.
Doncs espera amb pocs canvis. Pels propers dies farà fred amb temperatures molt semblants a les dels darrers dies. També ens acompanyarà el sol. De cara a la setmana vinent s'espera augment dels núvols, però gens de pluja.
Doncs fins aquí l'info d'avui divendres 13 de desembre de 2013. Us hem ofert aquest programa en Jordi Puy, el control tècnic, Remei Herrera, Laia Prats i qui us parla, Franzina Ricard. També els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. A més, poden escoltar-lo online o descarregar-lo a la web ripolletradio.cat. I els deixem amb un dels temes de la marató d'aquest any. Es tracta de Ningú més que tu, de Pablo Alborán. Gràcies per acompanyar-nos i bon cap de setmana.
Regala'm un somriure, ensenya'm a somiar, una sola carícia em perden el teu mar. Regala'm la teva estrella, la que il·lumina matinades, plena de pau i d'harmonia, i t'entregaré la vida. Tu fas que el meu cel torni a brillar de color blau, pintes de colors cada matí, només tu. Navego entre les zones del teu cor, i tu, i tu, i tu, i ningú més que tu. Fas que dintre l'ànima només brilli la llum, tu i tu i tu. Ensenya'm les ferides i així les curaré, que el món sense s'adoni el secret que amagues dintre. No diguis el teu nom, que dalt de cada estel de gel i amoren, els teus ulls m'enlluernen, la gola és el misteri. Tu fas que el meu cel torni a brillar de color blau, pintes de colors cada matí, només tu. Navego entre les zones del teu cor, i tu, i tu, i tu, i ningú més que tu. Fas que dintre l'ànima només brilli la llum, tu i tu i tu i tu i tu i tu, i ningú més que tu. Fas que dintre l'ànima només brilli la llum.